Bon 2018, teatreres i teatreros sabadellencs. Com cada dimecres, som a l'antena de Ràdio Sabadell per informar-vos de l'actualitat teatral a Sabadell i al mateix temps entretenir-nos. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que des del setembre de 2016 presenta aquest programa està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franc, Bernat Pareja, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol, Cristina Figueres i qui us parla, Jaume Pont, havent recuperat mínimament la veu. I continuen a una galàxia llunyana Bernat Borràs, Jan Daunis, Albert Enrique i Daniel Barbel, i el nostre supertècnic Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques Betsaida Cuadrado i Sergi Cubero. I en el programa d'avui us presentarem els següents continguts.
Amunt al Taló.
Un cop repassada la programació teatral amb el Bernat Pareja, parlarem de la proposta de comèdia per aquests dies de Nadal que està presentant al Teatre Sant Vicenç, Un matrimoni a la italiana. Per això entrevistarem els seus directors i a part del repartiment. Després entrarem en el moment plàcid del programa, el moment de recordar els clàssics, on sentirem un altre monòleg de Santiago Rusiñol. I finalment sortirem del teatre de la nostra ciutat amb l'Elvira Franc perquè ens comenti alguna de les obres que ha anat a veure aquests darrers dies a Barcelona a la secció Teatre de Franc. Tots preparats, que arriba el moment de començar i d'aixecar el taló a l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. La platea indiscreta.
Comencem el primer programa d'aquest 2018 amb la platea indiscreta, amb el Bernat Pareja, que ens repassa l'actualitat de teatre de la nostra ciutat. Què tal, Bernat? Com estem?
Bon vespre, Jaume, i bon any nou.
Bon any, bon any.
Doncs mira, començarem amb la faràndula, que fan els Pastorets el dia 7 a les 6 de la tarda. També fan Pastorets al Sant Vicenç, on els faran dissabte i diumenge a 6 de la tarda, perdoneu. Matrimoni italiana descansa. Seguirem al Teatre del Sol, on a la Sala Gran fan Joseph i l'increïble Abricant Tecnicolor, que el 2008 seguiran amb les funcions tots els dissabtes a les 6 i a 9:45, i els diumenges hi ha un canvi, ja que ho feien a 6:45 i passarà a les 6. Aquest cap de setmana, però, hi haurà un horari especial Reis, que serà només el dissabte a les 9:30 del vespre. A la Sala Petita, aquest 2018, també segueixen apostant per Luces de Bohemia, conegut de Ramon Maria Valle d'Inclán, i bé, que segueix exaurint entrades, per tant,
un èxit del Teatre del Sol.
Sí, una proposta molt recomanable. I bé, a la Sala Biblioteca presenten el cicle Nits de Jazz, amb la Marfa i Os, que es faran els dies 2, 3 i 4 de gener a 9:45 del vespre. I de fet, la tenim, que la podem entrevistar.
Sí, la tenim amb nosaltres. Mar! Hola, bon vespre.
Hola, què tal?
Hola, bon vespre. Quin tipus de cançons cantareu? O serà tot jazz?
No ben bé, la veritat és que farem una proposta de temes de jazz inèdita, és a dir, que seran temes nous, que si hi ha algun dels vostres oients que ha vingut a algun dels altres concerts que hem oferit a la Sala Biblioteca, doncs trobarà un repertori totalment renovat. Però a part d'això també farem alguns temes de bossa nova, alguns temes de música brasilera, per tant, i també alguns temes de música llatina i algun tema original. Hi haurà una mica de tot.
Original teu? Mar.
Original meu, mira. Perquè ara ja estic preparant el meu EP i el volia treure l'any vinent, però penso que igual és una mica aviat perquè encara estic acabant els estudis, llavors penso que em donaré una mica més de marge per acabar-lo bé, però sí que presentaré algun dels temes en exclusiva en aquests concerts.
Molt bé, perquè tu, Mar, diguem-ne, has vingut ara aquests dies aquí a Sabadell, però tu estàs estudiant a Boston. Ens pots explicar una mica, doncs, la teva trajectòria a nivell, doncs, de formació musical?
Sí, de fet, jo vaig començar estudiant al Conservatori de la ciutat i fent algunes operetes infantils a la Faràndula, i llavors ja vaig començar més amb el món de la música moderna, en el teatre musical, i vaig fer algunes produccions amb el taller de teatre musical, que van ser com els meus inicis, i els estic molt agraïda al Marc Serra, a la Irene Garrido, per l'oportunitat. I vaig fer alguns espectacles com Rent, Una rosa molt legal, que també es van fer al Teatre Sant Vicenç, i després Fama, que es va fer al Teatre del Sol, i també amb el Teatre del Sol, els Pirates de Pensants, abans d'anar-me'n als Estats Units. I ara, doncs, estic visquent a Boston, i estic estudiant cant, arranjaments i direcció contemporània al Berklee College of Music. i em falta un anyet. Vull dir que he vingut ara per vacances, fa un any i mig que visc allà i ara em falta un any i ja també acabo.
I no pots perdre l'oportunitat de venir i cantar a Sabadell, eh? O sigui que això ha sigut... No has agafat vacances, diguem-ne, no?
No, clar, a mi el que em passa és que jo em sento molt sabadellenca i sempre és com que defenso molt la ciutat, tinc moltes ganes sempre de fer coses aquí perquè és on hi ha la meva família, els amics, i també d'activar una mica l'agenda cultural, no? De posar com el meu granet de sorra perquè es facin coses a la ciutat. Llavors, el Teatre del Sol, que sempre me l'he sentit molt meu perquè el tinc molt a prop de casa i he anat des que era petita, sempre he tingut amics i coneguts que han estat vinculats al Sol. I la veritat és que em fa molta il·lusió que sempre que passo per aquí doncs em donin l'oportunitat de poder-hi anar a cantar i a més que a la gent li agradi i repeteixin perquè sempre acabem exaurint entrades, vull dir que jo encantada.
I exactament a Boston estàs estudiant en una escola especial, oi?
Bueno, estic estudiant al Berklee College of Music. I la veritat és que no sóc la primera sabadellenca que hi ha estat perquè la Bel Garriga, que també és pianista i músic d'aquí a la ciutat, també hi va anar i de fet s'acaba de graduar i vam coincidir allà, però ja ens coneixíem perquè havíem treballat junts abans aquí a la ciutat.
Sí, sí, exacte.
Sí, és una escola que em sento superprivilegiada per tenir l'oportunitat de ser-hi perquè és com tot molt a lo grande, no? Hi ha uns professors increïbles, uns companys brutals i és com un aprenentatge allò a marxes forçades perquè va tot molt de pressa, no? Però la veritat és que creixes molt en molt poc temps i estic molt agraïda, la veritat.
Molt bé. Doncs escolta, Mar, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Sí, només volia dir que, sisplau, tots aquells que no hagin reservat però que vulguin venir, que sàpiguen que poden venir directament al teatre una hora abans, que és quan obrirem la taquilla, o també enviar-nos un mail a marfayo01@gmail.com amb la seva reserva. I que està bastant ple, però encara queden algunes entrades, i també agrair als músics que m'acompanyaran, que són uns músics que tocaran amb mi per primera vegada, vull dir que hem creat una formació en exclusiva i que també els estic molt agraïda per la confiança. En Jofre Fiter, també tenim a l'Adrià Enrique, tenim a l'Alberto López i al Josep Puigdollers, i hi ha un convidat especial que vindrà de Madrid, que es diu Javier Colmen, que també és cantant amb mi al Berklee College.
Molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies i que tingueu molta sort i vaja, que esperem tornar-te a trobar i a sentir-te aquí a Sabadell un cop hagis acabat tota aquesta formació tan intensa i tan interessant a Boston.
Sí, evidentment, jo sempre que vingui i pugui, encantada de cantar.
Doncs moltes gràcies, Mar.
Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Adeu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Doncs mira, Jaume, i ja repassat els teatres de l'estat, només com que encara estem una mica així en horari vacances i tal, t'acabarem un apunt de teatre infantil a l'Arlequí, que faran Cagatió, que és un espectacle de titelles, vaja, com tots els que fan a l'Arlequí, i tracta d'en Bernat, un jove que està trist perquè algú ha segrestat tots els regals de Nadal. S'endinsarà un món fantàstic per plantar-li cara a qui sigui que els té amagats. Es representarà el dijous a les 12 del migdia.
Molt bé, doncs ja estem servits per saber la cartellera d'aquest cap de setmana i,
correcte,
Bernat, ens retrobem el dimecres vinent.
Que vagi bé, bona setmana.
Molt bé, bons Reis. A reveure.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Monasterio y Santa Chiara, tengo cor oscuro oscuro, ma perché, perché ogni sera, pensa a Napolo com'era, pensa a Napolo com'è.
El públic del Teatre Sant Vicenç va passar un Nadal a Nàpols. I és que la proposta del Dia de Nadal a la Nit del grup de teatre creueltenc ha estat una comèdia basada en l'obra de l'autor napolità Eduardo Di Filippo, Un matrimoni a la italiana. Es tracta d'una de les trames tragicòmiques més intenses de la història del teatre i del cinema, que es podrà veure encara a les 10 de la nit els divendres i dissabtes de gener fins al 20, el dia 20, al Teatre Sant Vicenç. I perquè ens ho expliquin com han plantejat tota aquesta posada en escena, hem convidat a l'Amunt al Taló d'avui els seus directors, que són l'Òscar Muntanya. Bon vespre, Òscar.
Hola, bon vespre.
I l'altre Òscar director també, l'Òscar Rodríguez. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I els dos protagonistes d'aquesta trama amorosa, que són el Xevi Jiménez, que és el personatge, diguem-ne, del... el Soriano, el senyor Soriano, no?
Don Mimi Soriano.
Don Mimi Soriano.
Bon vespre.
Bon vespre. I a la Filomena Marturano, la Núria Martínez, que interpreta aquest personatge que feia la Sofia Loren. La Sofia Loren creu el tenca, diguem. Què tal? Bon vespre.
Hola, bona Núria. Nit, bona nit.
Què tal? Òscar, Òscar Muntanya, com va sorgir la idea de fer aquesta obra?
Bueno, jo aquesta obra la vaig representar, la vaig interpretar, amb un dels personatges al Teatre del Sol el 2012, que es va fer tota la temporada, i bueno, vaig tenir un record extraordinari. La vaig representar al Teatre del Sol.
Sí.
I vaig tenir un record extraordinari. Em va agradar, vam fer més a més bueno, una bona colla amb els actors d'allà. I em vaig tenir un bon record. I un dia parlant amb l'Òscar Rodríguez, que el tenim aquí amb nosaltres, vam estar comentant que ens faria il·lusió dirigir alguna cosa al Centre Sant Vicenç, que no és la primera vegada que dirigim. I vam començar a treure un ventall de possibilitats d'alguna obra més doncs, que ens agradaria fer, i aquesta doncs, era una obra que jo la coneixia bastant, i ens hem inclinat doncs, per anar a tiro segur primer, no? Buscar una cosa que realment coneixíem bé. I així va sorgir.
Perquè tu mateix has fet l'adaptació, has fet una mica d'adaptació d'aquest text d'Eduardo de Filippo, que alhora també és una pel·lícula que es va fer dels anys 70 o 50, sí. o 60, em sembla, no sé exactament de quan és, però has fet l'adaptació. I quins elements has modificat respecte a aquestes versions?
Bueno, nosaltres, del que seria l'obra en si, el que és l'obra clàssica Filomena Marturano, que es va fer a teatre, doncs hem seguit bastant la línia de l'obra de fet en teatre. El que passa que jo vaig incorporar, sobretot el primer acte, tota l'entrada del primer acte, és el que es reflexiona a la pel·lícula que va fer la Sofia Loren i el Marcello Mastroianni, no? I tot el mig acte del primer acte, doncs bàsicament és el tros aquest de la pel·lícula, la introducció. I llavors hem fet algun afegit propi, doncs, de dintre del que seria l'obra original, no? Però seguim bastant la línia de lo que seria l'obra
del text.
El que passa que hem afegit això perquè a més es fa entendre més bé tota la situació que es crea, no? En canvi l'obra en si doncs hi ha un tros primer doncs que sembla que queda que més endavant el descobreixes, no? I aquí nosaltres ja el donem a entendre des del principi.
Val. I en aquesta obra ens presenten unes situacions bastant precàries del personatge femení, que és la Filomena Marturano, que per guanyar-se la vida doncs s'ha de prostituir i llavors busca l'estabilitat doncs amb el que és el Domenico Soriano, que és un ric burgès napolità, però en canvi, o sigui, per tant estem veient una situació precària, però en canvi estem parlant d'una comèdia. Com es combinen aquestes dues coses, no? Aquesta part més tràgica dels personatges en si, d'aquesta, sobretot del que és la Filomena Marturano, i la part còmica de l'obra.
Bueno, és que és una tragicomèdia. És una tragicomèdia tal qual. S'explica la part dramàtica, no?, d'aquesta dona, doncs, per tirar endavant a la vida, no? Esquenes de Don Domenico Soriano, no?, que és aquest gran empresari que ella està distret amb les seves feines, amb els seus viatges i amb les seves històries. I aquí sí que el que es veu és els valors una miqueta, que inclús el Centre Sant Vicenç va recalcar, va ser doncs la perseverança i la superació d'adversitats, no?, d'ajuda a enfortir els vincles, no? O sigui que representa que el que aquesta dona fa per tirar endavant a la vida, no sé si ho puc explicar tot en aquí o la gent ha de venir a veure l'obra, però el que aquesta dona, la superació, no?, de la vida aquella doncs, i la lluita que fa, esquenes d'aquest senyor, doncs, es veu, i és la part tràgica, no? I llavors ja la part una miqueta més còmica d'ell, doncs, veient amb totes les, com diguéssim, tots els entrebancs que aquesta dona, doncs, amb ell li va proposant, no? I acaba sorgint tota la història. I és divertida aquesta situació, no?, de veure com ell, doncs, rebusca, doncs, aviam com se'n pot sortir de les jugades que aquesta senyora li està fent.
Perquè Òscar Rodríguez, a part dels dos personatges protagonistes, també hi ha altres personatges secundaris. Aquests personatges secundaris com són?
Exacte. També? Està l'Alfredo Amoroso, que és el personatge, diríem, còmic. És l'amic de Domenico i li dona un caire molt més còmic. Entre ells dos es crea un vincle d'amistat, són molt amics, però ell representa que Don Domenico Soriano, diguéssim, és el burgès, i l'Amoroso, doncs, diguéssim, és el seu amic, és una mica més sempre a l'ombra seva, no? I li dona aquest caire còmic. I
és que és seria el personatge que interpreta Francesc Conesa.
Exacte. I després també hi ha...
Perquè no és com un criat, no? Representa no és ben bé, són amics.
Són amics, però diguéssim que el caràcter i l'ímpetu el porta, diguéssim, Don Domenico Soriano, que diguéssim és el guapo, és el ric, i l'Amoroso, diguéssim, és el seu amic i sempre va una mica... És la seva ombra, però són molt amics. I després també estan els personatges dels altres tres, que no sé, no ho explico, perquè això aquí sí que desvetllaria moltes coses que... Sí. Exacte.
Molt bé.
També hi ha altres, també hi ha la sirventa, hi ha altres personatges que li donen molt un caire més còmic.
I pel que fa al treball amb els actors, la complexitat de les comèdies sempre és, vull dir, més en situacions com és les que planteja el Matrimoni a la Italiana, situacions hilarants i extremades, per fer-les creïbles, doncs, és una cosa que costa. Què heu fet servir per poder, doncs, fer més creïbles totes aquestes situacions tan estripades que surten a l'obra?
Bueno, situacions estripades, les que més sorgeixen és del Domenico Soriano. És el que hem hagut de treballar més i ha sigut molt fàcil treballar amb ell perquè ho ha agafat des del primer moment, s'ha posat amb el seu personatge i l'ha exagerat a un punt creïble, no? Fins a un punt no sobreactuat. En el cas de Filomena Martorano, la feina era treballar amb la Núria, doncs ella és una noia molt dolça i el tema ha sigut un altre, doncs treballar doncs aquest caràcter dur que té la Filomena, no? Però el Domenico ens ho posa molt fàcil, el Chewy com a actor ens ho posa molt fàcil perquè no hem tingut gaire feina amb ell. Vull dir, la veritat és que ha sortit, bueno, hi ha pujat molt en aquest sentit. Felicitats, perquè molt bé.
I Núria i Chewy, a l'hora d'interpretar aquests personatges, heu buscat algun element que pugui buscar una mica els orígens, doncs, napolitans o italians a l'hora d'interpretar-ho?
Bé, bàsicament, arrel de les indicacions que es van donar els directors, vam fer una mica d'investigació perquè posar-nos des de Sabadell a posar-nos als Nàpols dels anys 40, 35-40, que és on està ambientada, clar, els valors eren diferents, la manera d'expressar-se era diferent. I hem treballat molt veient les pel·lícules antigues, ja no només la de Sofia Loren, que és la més coneguda, però hi havia una obra anterior que va fer el mateix Eduardo de Filippo amb la seva germana, i veus aquesta actitud i aquests moviments i aquesta manera de parlar dels italians, sobretot del sud, de Nàpols, que són molt expressius, molt exagerats. I, clar, hem intentat incorporar això des del llenguatge català, però mantenint l'aspecte italià. Cal dir que també ha afavorit molt tot el vestuari i la il·luminació i l'escenografia que et posa en la situació d'aquella època.
Sí, sí, sí. I tu, Núria, has vist, vull dir, com ho has enfocat, això de fer un personatge, doncs, així, amb aquest toic italià o napolità?
Clar, primer sembla que costi una mica, perquè dius, com em fico dins d'un personatge amb tanta força com és la Filomena Martorano, no? I intentes, doncs, també això, no? Sobretot quan et fiques, doncs, dintre del vestit, de la roba, de veure els seus moviments, com s'expressaria, com... No? Com ho faria anar i, no? Una dona, doncs, amb aquest caràcter i amb tota la situació i d'ella com ve i d'on és i com li ha tocat treballar la seva vida, doncs, no sé, intentes imaginar-te una mica realment com seria i veient, doncs, com diu el Chewy, doncs, pel·lícules i veient els seus moviments i la seva actitud, doncs t'hi fiques.
I què és el que més consideres que és el que més t'ha agradat del personatge de la Filomena Martorano?
Doncs, no sé, aquest caràcter lluitador que té, no?, per la seva família, per bueno, tota la seva vida com ha estat des de jove, que ho explica, no?, des de nena, doncs, com havia viscut amb la seva família i com després ella desenvolupa tota la seva vida i tot el seu seguiment i tot el seu camí fins a arribar a la situació que es planteja a l'obra, que és molt, bueno, és tràgica però és divertida a la vegada i veus, doncs, tots els seus pensaments i lo recargolat que pot arribar a ser, no?, una persona per obtenir el que sigui per...
Perquè en el fons la Filomena, creus que actua doncs, amb algun tipus d'instint especial, alguna passió forta, algun element que...
Bé, ella té un objectiu i ha d'arribar a aquest objectiu com sigui, i clar, sí que té una passió forta, no?, tan amorosa com familiar, no? I lluita per allò i vol arribar on vol arribar. Mm-hmm. I s'ha de venir a veure per saber
de què es tracta, no? Fins on t'arriba.
En el fons m'estima.
Bueno, en el fons, ja es veurà això, ja es veurà.
I què és el que més us agrada de l'obra? Què és el que més us atrau a vosaltres a l'hora d'interpretar aquests personatges?
És molt divertida la lluita de poders. És des d'un personatge com el Domenico, que és un burgès poderós i famós i triomfador, com li fa ballar el cap una dona des de la seva capacitat, des de la seva integritat de dona, de defensar els seus valors i la seva família, com fa ballar el Domenico. Per mi és el missatge més divertit i més maco que té l'obra.
Perquè en el fons el Domenico representa el poder una mica, no?
Efectivament, i a més el poder posat als anys 40, dels homes dels anys 40, que fins i tot hi ha expressions que avui dia no es considerien correctes, però que si tu et poses en l'ambient dels anys 40, si les situes allà, doncs era el que es deia i el que es sentia i com funcionava la societat en aquella època.
I apareixen també uns altres personatges típics també que són el capellà, no? I un advocat i tota una sèrie de personatges així també propis d'aquest món napolità, oi? A nivell de la posada en escena, Òscar, com ho heu enfocat? El que és a nivell escenogràfic, a nivell doncs, d'ambientació, per recrear una mica aquest Nàpols dels anys 40?
Bueno, hem estat documentant-nos una miqueta, no?, amb el tema del vestuari, sobretot, amb les cosidores del Sant Vicenç, i amb el Josep Ubí, amb el tema del decorat, i bueno, el resultat ha sigut, jo penso que ha sigut excel·lent, vull dir, en conjunt ha sigut excel·lent, vull dir que l'hem encertat, penso jo, des del meu punt de vista, però és tan fàcil com, bueno, documentar-te una miqueta, doncs, en aquella època, doncs, com s'ambientava, no?, sí que tenia jo també, doncs, el Teatre del Sol, jo tenia l'obra escrita del Teatre del Sol quan la vam fer, i ja ens posava una miqueta en situació de quin tipus d'escenari s'havia de fer, no? I aquí, doncs, també nosaltres ens ha ajudat moltíssim. Però, bueno, però vull dir que és bàsicament buscar, no?, i documentar-te. Mm-hmm. És simplement això. I el treball que han fet, ja et dic, tant el Josep Ubia com les cosidores... el centre molt, molt bo.
Perquè és una ambientació clàssica amb la idea aquesta doncs, de retratar el neorealisme, sí, italià, no?
de
amb uns vestuaris ben bé, sí, el sí, màxim de fidels, sí, sí, possibles a l'època.
Sí, sí.
I a nivell del que és del que és tota la part doncs, d'haver actuat ja, doncs, de portar unes quantes representacions, perquè ara ja porteu tres funcions, la resposta del públic, com l'heu vista? Vull dir, com ha anat?
Bueno, portem dues representacions que vam fer la preestrena, vam fer una preestrena dins del Centre Sant Vicenç, tres, sí, i exacte, i el dia de Nadal, que va ser una miqueta l'estrena en públic.
Això, bueno, com ha sigut la reacció del públic davant de... A més, vull dir, que normalment quan assages una comèdia, doncs, quan ja portes molt temps assajant-la, doncs no saps ben bé a quins punts ens respondrà el públic, no? Com ho heu vist, la resposta?
Jo t'haig de dir una cosa, que el que m'ha passat a mi aquests dies, que ja passàvem l'obra sencera, en els assajos, jo ja ens la miràvem amb l'Òscar i amb el Serra Camora, que està dintre de l'equip de direcció també, i ja disfrutàvem molt veient-los en un assaig. Vull dir, els que ja ens coneixíem l'obra ens rèiem i disfrutaven i ens emocionaven. I el públic, jo crec que això els hi van transmetre molt, molt bé, molt bé el dia de l'estrena. I a mi m'han arribat, bueno, mostres de felicitació de gent entesa en el món del teatre i que havia vist aquesta obra, inclús el Teatre del Sol també, que va ser un èxit brutal. Els hi va agradar molt la posada en escena, el tema vestuari, els personatges, com interpretaven, vull dir que el missatge ha sigut excel·lent per mi, mm-hmm, per mi molt bo, sincerament.
I vosaltres com heu viscut l'estrena i aquestes primeres representacions?
Bé, doncs molt, no sé, molt contents i molt, molt sorpresos.
Us ha,
no?,
ajudat en algun moment doncs, que hagi rigut el públic en algun lloc que no esperava o que hi hagi hagut alguna resposta una mica diferent de la que més o menys teníeu prevista?
Clar, sempre penses, ai, potser riuran aquí, i llavors resulta que igual riuen en un altre moment, que fas una cara o que qualsevol dels personatges, no?, fa una cara que en aquell moment potser li surt inclús espontàniament i que potser no l'havia fet en un altre moment, i veus que, no?, que riuen i que s'ho passen bé, i home, sempre t'anima més, no?, a continuar... no? En escena, sí, sí, així sí. Més en viu, no?
Molt bé, us dona ambientació. Doncs escolta, Òscars, vosaltres ja heu dit que era la primera obra que dirigiu. Teniu ganes de fer-ne alguna altra?
Home, a veure, porta molta feina, és molt dur dirigir, no ho havia fet mai. El que sí que t'haig de dir és que me n'emporto un... I sí que segurament que altres coses podrem arribar a fer, però me n'emporto un gran record de tot l'equip humà que hi ha dintre del nostre equip, que ens ho estem passant de conya. Hi ha som una família i això es transmet dintre, i això és el que tenim a potser més endavant a seguir fent un altre projecte. No sé si serà exactament el mateix equip humà i serà igual de maco, però vull dir, en aquest cas la bona experiència que me n'emporto jo és del bon rotllo que hi ha dintre de tot l'equip.
Jo també, i tant. Hem sortit molt contents d'aquesta experiència. Som novells, ens ho hem passat molt bé. L'altre dia es vivia un caliu tremendo a platea. La gent reia, s'emocionava, perquè és una obra que la gent s'emociona. Hi ha moments molt emocionants, hi ha moments còmics, i viure això dona ganes de fer una altra i de provar i de fer coses noves. Jo crec que sí, i tant.
I Txeu i Núria, vosaltres havíeu interpretat personatges semblants també els que feu? Txeu?
No tan caracteritzats. Havia fet algun personatge antic, de clàssic, però no tan caracteritzat amb aquest entorn italià. La veritat és que és una obra que és una tragicomèdia, com ha dit abans l'Òscar, i que et manté un somriure al públic, i a part que té moments una mica més còmics, però jo no havia entrat tant en un paper tan característic d'uns anys 40, amb tantes característiques típiques en un ambient napolità. Era una cosa... És molt tancada. Ha estat un procés molt, molt, molt enriquidor donar-li vida al senyor Domenico.
Un personatge així. I Núria, en el teu cas?
Doncs jo no, perquè tampoc fa tant temps que faig teatre, i els papers que m'havien donat o que havia fet, doncs, eren papers potser més dolços, més tranquils, no? I aquest he hagut de treure una força
el
i una
geni.
Energia. Un, sí, un geni i un gens que, bueno, a casa diuen, no, si això és com ets tu cada dia. No, eh? Però, no sé, m'agrada... És que estic molt, molt, molt satisfeta d'haver-ho pogut, no?, de fer-ho i de poder transmetre, no?, aquesta part, aquesta força d'aquest personatge que
no sé... La lluitadora.
La lluitadora.
Sí. Molt bé, doncs escolteu, si els nostres oients si desitgen traslladar-se a Nàpols i veure aquest matrimoni a la italiana, i viure intensament doncs, aquesta tragicomèdia amb emocions, en què riuran, en què s'ho passaran bé, i doncs això, no poden deixar de venir tots els divendres i dissabtes fins al dia 20 de gener a les 10 de la nit al Teatre Sant Vicenç. Òscars, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Txeuí,
gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Núria.
Moltes gràcies.
I nosaltres continuem amb el programa.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Recordant els clàssics.
Ha arribat el moment del nostre programa que dediquem a recordar els clàssics. Què escoltarem avui?
Escoltarem un altre monòleg de Santiago Rusiñol, avui un dels autors modernistes catalans per excel·lència. Critica vicis i convencions de la societat, portant extrems als seus personatges. Avui escoltarem La feminista, on una treballadora revolucionària indignada es presenta davant d'una junta d'una empresa per denunciar tota una sèrie de greuges relacionats amb el gènere. Però es passa de rosca i en fa una muntanya. Es revolta i es queixa tant que acaba portant la seva postura feminista a un masclisme ben evident a mesura que avança el monòleg. Els extrems s'acaben trobant. Endavant.
Companys dels dos sexes, la comissió executiva de la quarta secció feminista, de la que sóc individua nata, m'ha destinat per votació consultativa a que i a com us adrecés la paraula en aquest club de l'avançada per a treballar a emancipar la classe general de dones. Per més que les dones no ens agraden raonar, faré un esforç i parlaré. I ben clar que parlaré. Parlaré perquè m'ho mana la secció, perquè ja he dit que era nata, perquè tinc paraula, i més que res, per a defensar a la companyera dona que fins ara ha estat trepitjada. Objecto. Quins drets ens han donat fins ara els homes? Drets torçats. Què ha fet per nosaltres des del pas bíblic de l'extracció inconscient de la costella? Deixar-nos els ossos. Quines llibertats ens han donat? Cap. Si per cas ens les hem preses. Pregunto, amb què ens ha fet callar el tirà? Amb res no ens ha fet callar. Ho han provat dient-nos que érem formoses. Mentida, no en som ni ganes de formoses. Que ho siguin ells que ens mutegen. Que en portin ells de cotilles, que es posin polacres, que es deixin trenes i llavors en parlarem del rengle de l'hermosura. Però ara mai. Mori la companyera Venus. Mori l'home crudel Bruto. Sí, mori l'home Bruto, que ens deixa guarnir de cap com cotorres obscurantistes i quan ens té ben guarnides ens fa ballar com mones d'orga. Igualtat volem. Abaix la mitja i en l'aire la instrucció. A terra el brodar sabatilles i amunt el saber de comptes. Guerra a la cuina i pau al menjador. I lloc a l'escriptori, a la càtedra, a la clínica i a les cases de dispeses. No n'hi ha d'haver de domades ni domats. Igualtat de mansuetud volem. No tenen demanar ells ni nosaltres. Ningú. No té demanar ningú. No hem de creure ni ens han de creure. Descreïment general. Nivellació de pantalons i faldilles. Pacte. Honor vull, honor et daré. Tants anys. Firma el pis social i felicitat voluntària. Ai, companyes d'esclavatge, ai, honestedat perseguida, ai, si no fem vaga de mirades i d'intencions atraientes. D'aquesta gràcia que tenim, que poca o molta en tenim regalada en aquells temps tan nebulosos, ens hem de desposseir. El mirar feridor l'hem de deixar córrer, i aquest blincament de cos que ens ve de la mare Eva el tenim d'apuntalar amb puntals de virtut cívica. Tallem-nos els cabells. Què en fem d'aquesta cua d'euga amb pintes? Llancem les falses joies, vol dir les joies falses o etc. Trepitgem els braçalets, dugals d'or de traïció sospitosa. Vinga en pantalons, vinga a afaitar-nos si convé per arribar a una bona calva, que quan l'home fisiològic ens veurà dones psicològiques, ens farà el lloc que mereixem. O, si no, esgarrapades. Gràcies. Ja ho sé, dones, que és amarg el que us proposo. Jo mateixa... Ai, la que us dirigeix la paraula amb tot i haver-ne despreciat moltes de gales, que us penseu que no n'he vist algun d'home que vaja a no ésser per les conviccions, potser hi hauria decantat la vista. N'hi ha hagut algun, pocs per això, no hi he sigut desgraciada amb tentacions. Algun que, si no fos la serietat de l'acte, us diria... Res, era un home de prendes tan físiques que em trastornava les morals i que, si arriba a ésser d'aquells tossuts amb seduccions ben sinceres... Ai, hauria fet tremolar les meves cordes sociològiques. Però he sofert per la causa. És clar que he sofert. Hi ha moments núvols de la vida que una fins s'escoltaria un requiebro, però de seguida m'he escoltat la veu del meu feminisme i encarant-me amb el seductor li he dit: «Què vol vostè? Casar-se per sempre i amb civil i benedicció perpètua? Mai! Soc dona lliure, ho entén? Vull pacte! Vull casament contractat! Tri! O 3 anys de provatura amb repartiment de fills, o vagi-se'n a cercar innocentes que es comprometin a aguantar-lo fins que es mori, ja civilment o amb els requisits canònics». Sí, companyeres, l'oradora que fa ús de la paraula no s'ha vist mai abraçada d'home, si l'abraç no ha estat fraternal. Mai, he dit. I demano a la Junta que respecti una donzella efectiva. Ja no hi som en els temps de les palpentes. Ja no hi som, homes ignorants. Sí, juntes ignorants. Què us penseu, que hem nascut per portar fills al planeta pel sol gust de volcar les criatures i de que ens revolquin a nosaltres? No, no i no! 3 vegades! Volem justícia, femella! Volem justícia ben femella! I ja que també en voleu vosaltres, apa, doncs, que ja hi som! Que es té de matar algun home? Es mata! Que es té de fer un escarment? S'escarmenta! A terra, homes, i endavant la idea! A cops d'oratòria, a fer-ne car de picadillo! De picadillo, covards! Tremoleu, gallines! Jo, d'homes, cedeixo per la meva part tots els que em puguin pertocar. No us vull! Teniu por! Sentiu ja el nostre galopar! Mireu-los, dones, com tremolen! Ja podeu trucar si l'oradora no vol veure! No em compareu! No la vull elevar, la junta! Morin les juntes d'homenots! No em faig cas de les protestes! Sou 3 ninots de tirar pilotes! I us en tirarem de pilotes! Pilotes corals! Bales rases! Bombes! Que he vingut a aclarir conceptes, i he d'aclarir-los, i vull deixar-los aclarits, aclarits de claredat esplendenta. Sí, els sers dèbils hem d'ésser bilaterals, hem d'ésser alfabetes, com més alfabetes millor. Sabeu quantes dones he trobat a la meva carrera feminista que no facin faltes d'ortografia? 1/10%. Habana, és trist el dir-ho, no l'he vista mai a matxa. I hem de posar atxes, atxes per tot, atxes intel·lectuals, sinalegmàtiques, atxes de vent de tempesta. Sabeu quantes dones he trobat que sapiguessin sumar? Cap! I de multiplicar? Totes! I què és multiplicar? Avui per avui, omplir el món d'esclaves. Avui per demà, de dones rectes i lliures. Sabeu quantes dones saben la història de la humanitat? No vull dir-ho. I les històries del veïnat? Tampoc vull dir-ho. I ai dels pobles que miren pel cel obert, i en comptes de veure-hi el cel blau, no hi veuen més que el llivant, el pou i els xafardets de les veïnes. Proposo. Escolteu-me bé què proposo. Proposo, ara com ara, abstenció interina d'enamorament voluntari. Jo donaré exemple. Contribució als petons. a la que falti un segell de guerra a la boca, i si convé, ser versocotrí i apuntant els llibres socials els que entrin i surtin dels llavis per a calcular l'escarment. Petó a caja, fulano a petó, haver tants, debe tants altres i liquidació de besades. Proposo que fins que arribi la mort lliure no es pugui ser mare de família sense avisar el comitè de la secció del districte. Proposo la incubació artificial, dides automàtiques amb biberons de lactància comprimida. Proposo que no perdem el temps bressant, bressols mecànics per a fer gronxar les criatures, res de cançons per adormir-les, el fonògraf dormitori i res de privilegis inicus. Et vull? Jo també. Doncs ja que ens volem, plaço, igualtat d'ésser feliços, d'aliments, de bons ratos si va bé, i si no hi va, igualtat de garrotades. Ja ho sabeu, companyeres, el nostre lema és guerra als homes per arribar a ésser tant com ells. No planya'ls, no perdonar-los, a mort, a mossegades, a cops d'ungles. A prendre'ls al lloc, a treure'ls de les juntes, a treure'ls de tot arreu. Les dones som dòcils, som febles, doncs esgarrapades, i a ells... Si ens miren, a treure'ls la vista. Si ens toquen, bufetada. Si ens volen fer sa mares, a fer-los ser pares ells. I si ens volen portar a l'altar, que s'hi portin ells mateixos. El toc d'escanyar ha arribat. No em toqueu! No teniu dret de tocar una dona! Sóc feminista, sóc lliure! No maltracteu una donzella! Lladres! Tinc dret a parlar! Hem d'ésser felices! Dones, visca el feminisme! Visca el sexe dèbil! Morin els homes i visquin les dones!
Amunt al taló. Teatre de franc.
I tenim amb nosaltres l'Elvira, que ens explicarà, ens comentarà algunes de les recomanacions teatrals de les obres que ha anat a veure aquests dies.
Hola, bon vespre,
tal,
Jaume,
bon
i bon vespre, teatreros, eh?
Què ens portes avui?
Avui us porto dues obres que he anat a veure. Ja ni l'una ni l'altra les estan fent, però sí que faran bolos. I llavors vull parlar perquè val la pena, que si la fan per aquí a la vora, que hi aneu a veure-la. Una és La noia de la làmpada, dramaturgia i direcció de Marta Aran a la sala Freihat, que és un teatre minimalista, que només hi caben 40 persones. És un lloc que se sent respirar els actors i se sent respirar també els espectadors. És per això que els actors no han de cridar quan fan el teatre, eh? I l'atractiu de la sala és això, que és com molt íntim i molt proper. Tens els actors a dos pams. L'obra ens parla de l'ambició laboral, de les relacions amb germans i la parella, i la relació personal, i també del desengany i l'acceptació forçada. Una noia s'ha quedat embarassada en un moment clau de la seva vida professional i ha d'escollir tirar la seva vida professional o tirar endavant l'embaràs. Aquest fet fa un gir a la seva vida i li planteja això. Es planteja a veure si la maternitat és només una mentida o una excusa per la resignació de no tirar endavant la vida professional. És aquest plantejament. A l'argument s'intueixen diferents temes, però que potser l'autora va passar per alt per aprofundir més en aquest tema de la maternitat. Les renúncies que li provoquen a la protagonista, i al final queda clar, al final de l'obra, que cada personatge, davant del conflicte, el seu posicionament. És un argument valent, però senzill. El ressalten les bones interpretacions. Tots, tres noies i un noi, saben dir d'una manera tan natural els diàlegs que moltes vegades repetitius i que es trepitgen uns amb els altres, com molt natural, que al públic no ens sembla que estem de públic, sembla que estiguis de dintre aquella conversa.
Yeah.
I el tema també és molt candent. I també et planteja, a veure...
Sí, en una sala tan petita i a més interpretant d'una manera que, pel que dius, tan poc teatral, sinó tan realista, no? Per aquest tipus, deu ser una cosa molt propera i que t'arriba molt, no?
Molt.
A més, diu, és La noia de la làmpada.
La noia de la làmpada.
Làmpada, que ha de donar llum.
Que ha de donar llum, exacte.
Pot ser d'això, d'aquí
sí,
vingui el títol.
Que ha de donar llum i que, a més, els seus canvis d'humor, que s'apaga i s'encén la làmpada.
Ja.
És les dues coses. Té els dos significats.
Molt bé, molt bé.
Jo, francament, si la fan per aquí, aneu-hi, que us agradarà.
Val la pena. I, perdona, l'autora has dit...
Es diu Marta Aran.
Marta Aran. Per tant, és una autora contemporània,
és
catalana,
una noia jove,
dramaturga,
sí,
catalana...
Són tots molt joves, però realment ho fan molt bé.
Molt bé, a la Flyhard, a la sala Flyhard.
Exactament,
molt bé.
Que està situada a Sants, de Barcelona.
Uh-huh. Molt bé, i què més? Tenim, portes més coses, oi?
Sí, sembla... porto més coses. Porto un plat molt fort.
Doncs vinga.
Sí. Clàudia, a la Sala Petita del Nacional. És una història que ens és explicada per la mateixa persona que la va viure. La Clàudia Victoria Pobrete, una jove argentina de 38 anys, mare ara de dos fills, va ser separada dels seus pares, torturats i assassinats per la dictadura militar dels anys 70 i 80 a l'Argentina. Als 8 mesos va ser adoptada per unes persones afins en aquell règim. Fins als 22 anys, i per una prova d'ADN, no va saber que els seus pares eren uns altres molt diferents del que l'havien criada. Carles Fernández Guia i Eugenio Schalzer van investigar sobre els nens desapareguts a l'Argentina en aquell temps, de la dictadura, i van anar a trobar les abueles de la Plaza de Mayo. Elles els van conduir al cas de Clàudia, anomenada pels seus pares adoptius Merceditas. Va ser llavors quan van muntar aquest documental, que no és ben bé una obra de teatre, és com un documental, tan dur, amb vídeos del lloc on van succeir les tortures i exterminació de milers d'argentins. Testimoni real que ens explica la seva història sense dramatisme i amb una sinceritat i una serenitat, amb la conclusió d'una frase que a mi personalment la vaig trobar genial. Diu, no es pot ser lliure i feliç si no vol, si vius la mentida. És l'exposició d'uns fets terribles que ens fan reflexionar i considerar com a quin món vivim. Un viatge cruel que, a més, fa la comparativa dels desapareguts de la dictadura argentina amb la dictadura franquista de l'estat espanyol.
Que ells ho tenen resolt i nosaltres no.
Exactament, que nosaltres encara no. És un viatge cruel que, a més, fa la comparativa... el que t'he dit, de que encara no estan. El teatre, a part que en alguns moments serveix per divertir-nos i per desinhibir-nos, crec jo que també serveix per despertar sensacions, fer-nos conèixer realitats i moltes vegades que són realitats amagades. Crec, a més, que la realitat és molt millor, la millor manera de despertar emocions i commoure sentiments. Realment jo vaig plorar. Molt. Em queien les llàgrimes davant d'aquesta actriu protagonista, que no és actriu.
És, no és actriu, és que crec que aquí és el més frapant, diguem-ne, d'aquest muntatge, no? D'aquesta obra de teatre, que no és una obra de teatre, que és un reportatge, diguem-ne.
Que ella explica.
La vivència d'una persona que ho està explicant dalt d'un escenari directament.
Exacte. No? I em va arribar molt, la veritat. Em queien les llàgrimes, que no em podia quasi bé ni aguantar el respirar, perquè pensaves, bueno, és que això ho ha viscut aquesta persona.
És que, de fet, jo ho vaig anar a veure també, i la veritat, Elvira, en el moment final, que quan la gent, tothom es va aixecar, aplaudir, clar, creava una sensació molt estranya, el fet d'estar aplaudint, perquè, és clar, pensaves, bueno, estàs aplaudint, no estàs aplaudint ni una interpretació, tampoc, vull dir que era un sentiment estrany, no?
Perquè
no estàs veient una obra de teatre, però, per altra banda, no la realitat, o sigui, és una persona que t'està explicant la seva realitat.
Sí.
I jo el que vaig trobar que estava molt bé era que els dos, que no recordo com se diuen...
Sí, els dos autors, el Carles Fernández Guia i el Salvador Schwerzer.
Exacte, doncs ells dos que estan dalt de l'escenari han fet un plantejament molt net, molt, molt correcte, que en cap moment doncs vés a melodramatisme ni
gens.
Res de tot això, sinó que està molt ben plantejat.
No és gens teatralitzat.
Exacte, no és gens teatralitzat, és molt, està plantejat d'una manera molt...
És molt sobri i molt respectuós en
exacte.
Tot. I això encara t'arriba més.
Sí.
Jo, francament, considero que és una proposta imprescindible, no tan sols pel testimoni d'uns fets, sinó també per la gran rigorositat que s'expliquen, com dius tu, i la qualitat que presenten les situacions. És un teatre que mai et fa pensar que ets un espectador, sinó ets un oient i un partícip d'una veritat moltes vegades desconeguda per nosaltres. Jo, el TNC, no la fan, però realment si fan bolos, aneu-hi.
Doncs escolta, moltes gràcies, Elvira, per aquestes dues propostes tan interessants, encara que no hi, ara mateix no es puguin veure, però que els nostres oients estiguin alerta, perquè si es planteja l'oportunitat, doncs no se les
sí,
puguin
sí,
perdre.
Sí, aquesta de Clàudia faran bolos,
Sí.
O sigui que val la pena que aneu seguint.
Aprofitar-la.
Sí, i tant que sí.
Molt bé, doncs,
gràcies.
Moltes gràcies. Que tinguis un... Bueno, ja, de fet, aquest inici d'any espero que hagi anat molt bé doncs, el cap d'any. I
bon Reis.
Exacte, i ara de cara als Reis. Ens retrobem la setmana vinent.
Bon vespre.
Moltes gràcies.
Come down and see the beggars at your feet. People, here's my patch. Not much to look at, nothing posh, nothing that you'd call up to scratch. This is my school, my high society, here in the slums of San Michelle. We live on crumbs of humble piety, tough on the teeth, but what the hell? Think you're poor, think you're free. Follow me, follow me.
Look down and show some mercy.
Before we cut the fat ones down to size, before the barricades arise.
Look down and show some mercy if you can. Look down upon your fellow man.
In the darkness, a fugitive running, fallen from grace, fallen from grace. God be my witness, I never shall yield till we come face to face, till we come face to face. He knows his way in the dark, but mine is the way of the Lord. And those who follow the path of the righteous shall have their reward. And if they fall as Lucifer fell, the flame, the sword. Stars in your multitude, scarce to be counted, filling the darkness with order and light. You are the sentinels, silent and sure, keeping watch in the night, keeping watch in the night. You know your place in the sky, you hold your course and your aim, and each in your season returns and returns, and is always the same. And if you fall as Lucifer fell, you fall in flame. And so it has been, and so it's written on the doorway to paradise, that those who fall far and those who fall must pay the price. Lord, let me find him, that I may see him safe behind bars.
till then, this I swear, this I swear by the stars. Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see?
Then join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. This is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes.
Will you give all you can give so that a banner may advance? Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a light about to start when tomorrow comes.
In my life, there are so many questions and answers that somehow seem wrong. In my life, there are times when I catch in the silence the sigh of a faraway song, and it seems of a world that I long to see out of reach, just a whisper away, waiting for me. Does he know I'm alive? Do I know if he's real? Did he see what I saw? Does he feel what I feel? In my life, I'm no longer alone. Now the love in my life is so near. Find me now.
Dear Cosette, you're such a lonely child. How pensive, how sad you seem to be. Believe me, were it within my power, I'd feel each passing hour how quiet it must be. I can see with only me for company.
There's so little I know that I'm longing to know of the child that I was in a time long ago. There's so little you say of the life you have known, why you keep to yourself, why we're always alone. So dark and deep, the secrets that you keep. In my life, of all that I want, you are loving and gentle and good. But Papa, dear Papa, in your eyes I am just like a child who is lost in a wood.
No more words, no more words. It's a time that is dead. There are words
better, better unheard, better unsaid.
In my life, I'm no longer a child, and I yearn for the truth that you know. Of the years, years ago,
you will learn truth is given by God to us all in our time, in our time. In my life, she has burst like the music of angels, the light of the sun, and my life seems to stop as if something is over and something has scarcely begun. Ebony, you're the friend who has brought me here. Thanks to you, I am one with the gods and heaven is near. And I soar through a world that is new, that is free.
I fins aquí aquest primer programa del 2018. Us desitgem un any ple de cultura i de teatre, però de teatre del bo, com el que us expliquem a l'Amunt al Taló. Fins la setmana vinent, sigueu bons, que si no us quedareu sense Reis. I aquest proper divendres, a veure la Cavalcada de Reis, que és l'espectacle de carrer més gran de la nostra ciutat. A reveure, salut i teatre!